No.
Us ho estem explicant des de primera hora d'aquest matí. Un esquadró aeri nord-americà ha matat un dels líders militars iranians més importants en un atac selectiu a Bagdad, a la capital de l'Iraq. Qasem Soleimani era general dels Guardians de la Revolució, cap de les operacions exteriors de l'Iran i home clau de l'estratègia iraniana a l'exterior, sobretot a la regió, a l'Orient Mitjà. Washington ha confirmat l'atac, justificat com una acció preventiva de protecció a la regió perquè acusa Soleimani dels últims atemptats contra interessos nord-americans a la regió, entre altres l'assalt a l'ambaixada nord-americana a l'Iraq la setmana passada. L'Iran ja ha respost per diverses vies que la mort de la general tindrà resposta i suposarà redoblar la resistència contra els Estats Units. Eduard Soler, investigador del CIDOP, especialista en Orient Mitjà, bon dia.
Hola, bon dia.
Com a observador de la regió, t'esperaves un atac com aquest per part dels Estats Units?
No, un atac d'aquestes característiques suposa una escalada de la tensió sense precedents. És a dir, estem davant del moment d'incertesa més gran que ha viscut Orient Mitjà en les últimes dècades. No és només un dels militars importants de l'Iran, és l'home clau en l'estratègia d'Iran a la regió. Sense ell no s'explica ni, diguem-ne, els avenços de les forces de mobilització popular, que és les milícies xiites a l'Iraq, i fins i tot no el combat contra l'estat islàmic al nord del país, ni s'explica tampoc la supervivència de Bashar al-Assad a Síria. Per tant, és un dels arquitectes també de com està Orient Mitjà avui en dia, i per tant assassinar-lo, és a dir, neutralitzar-lo de la forma en què ho ha fet Estats Units, sense tampoc coordinar-se prèviament amb cap dels seus aliats regionals ni dels seus aliats internacionals, suposa una mostra més d'aquesta política exterior dels Estats Units, unilateral, impulsiva. És cert que respon a la situació que comentaves abans, és a dir, probablement a aquesta escalada de la tensió que es va viure a l'Iraq poc abans del cap d'any amb l'assalt o l'intent d'assalt a l'ambaixada dels Estats Units, però és una reacció, una resposta molt dura, molt forta, pròpia de, diguem-ne, el que han sigut els falcons dels Estats Units, d'aquells que creuen, potser, que aquest és el primer pas per intentar avançar cap a una lògica de canvi de règim a l'Iran. Ningú es pot imaginar que l'Iran en aquests moments es quedi amb braços creuats, perquè per molt que això hagi sigut un cop dur, i és un cop dur per la personalitat i el carisma de Qasem Soleimani, no fer res voldria dir que Iran accepta, diguem-ne, la seva debilitat, i això trencaria també completament la seva estratègia que ha seguit fins ara. Veiem que Iran és el país que ha aconseguit fer-se amb el que ha quedat d'Orient Mitjà després de la intervenció d'Estats Units a l'Iraq, és a dir, el gran beneficiat també, paradoxalment, de la guerra d'Iraq que va llançar George Bush, i fins ara ha estat, diguem-ne, amb una lògica ascendent. Això és un cop duríssim, i jo crec que Iran no pot permetre's, diguem-ne, entrar en aquesta lògica de declivi. Per tant, el que hem d'esperar, no sabem ni com, ni quan, ni si es pot evitar, és algun tipus de resposta, i una resposta que necessàriament haurà de ser tan contundent com la provocació que ha tingut.
Sí, perquè de moment la retòrica antiamericana, que és habitual en el règim dels ayatolars de l'Iraq, però tu creus, per tant, que hi haurà una resposta tangible per part de l'Iran?
Sí, hi ha d'haver resposta tangible. En aquest moment tothom on està més preocupat, potser perquè és l'espai més obvi, és l'Iraq. Per tant, en aquest moment la temperatura, que ja havia pujat molt en les últimes setmanes a l'Iraq, anirà en augment, però hi ha altres espais. Per pensar en espais vulnerables, tenim la situació al Líban. Pensem que Hezbollah forma part d'això que en diuen aquests proxis, no? Aquests actors subcontractats per part de l'Iran. Tenim Hezbollah, que no necessàriament té per què dur alguna mesura de represàlia contra els Estats Units directament, també ho podria fer contra Israel, i diguem-ne, començar aquí un nou front d'inestabilitat regional. Hi ha la situació al Golf Pèrsic, ho hem vist amb tot el que és el tema de la navegació, l'estret d'Hormuz, i hem tingut, diguem-ne, manifestacions de vulnerabilitat geopolítica en aquesta regió a finals del 2019, i en aquest moment, diguem-ne, que això augmenta. I l'altre espai que és interessant també de tenir present és Afganistan, on tenim les tropes nord-americanes, un contingent important de tropes nord-americanes allí, una pressió interna als Estats Units perquè aquestes tropes es retirin, però això també necessita la pau amb els talibans. I per tant suposo que també pot ser un dels espais aquests de vulnerabilitat dels Estats Units en cas que Iran decidís, diguem-ne, demostrar que no es queda amb braços creuats i que vol fer algun tipus de represàlia.
Eduard, aquesta mesura es produeix a l'inici del 2020, any electoral per Donald Trump, es juga a la reelecció al novembre i amb un procés d'impeachment en marxa. Tu creus que hi ha tingut alguna cosa a veure els problemes interiors que té Trump? Perquè diguem que no seria, per molt que sigui comandant en cap, com tots els presidents dels Estats Units, però més aviat fins ara havia practicat una política bastant aïllacionista, és a dir, que diguem que es focalitzava en altres coses. Tenia la guerra comercial amb Xina, també amb Europa, etc., però no semblava un president disposat a emprendre guerres.
Per això et deia també que, quan m'has preguntat, tu esperaves, jo t'he dit que no. Mm-hmm. És a dir, no forma part de les decisions esperables per part dels Estats Units en aquest context electoral. I, per tant, li demostra molt aquesta lògica d'aquesta impulsivitat, per tant, de Trump, i que no necessàriament estem parlant d'una decisió presa amb criteris racionals, perquè racionalment és entrar en una situació tremendament delicada a l'Orient Mitjà, de conseqüències imprevisibles. No tenim precedents d'una acció d'aquestes característiques, i que, per tant, tot i que podria sortir-li bé la jugada, és a dir, no diem que no, però no, això no té cap efecte sobre el tema de l'impeachment, perquè l'impeachment en principi el té guanyat quan arribi al Senat, i en canvi, en funció de com evolucioni aquesta situació, en funció de quin sigui l'impacte a nivell també econòmic, perquè un dels elements aquí, diguem-ne, d'inestabilitat és que pugui passar amb tot el tema de rutes de transport marítim, el tema del petroli, etc., i les conseqüències sobre l'economia global. Tots aquests elements, diguem-ne, el situen en una situació de major incertesa electoral. Però estem parlant d'una persona, Donald Trump, que no necessàriament en aquest sentit s'està guiant per criteris de racionalitat, i que, per tant, ha viscut segurament el que ha passat a l'Iraq els últims dies com una provocació inassumible i com una afrenta, potser també en aquest sentit personal, i ha decidit passar l'acció. És una decisió, com dic, una aposta molt i molt arriscada, que sí que té molt a veure amb la situació de política interna, i jo crec que sí que veurem aquesta lògica electoral, diguem-ne, més comportaments imprevisibles i erràtics, però no crec que aquest sigui un exemple, diguem-ne, de decisió presa a cop d'enquesta. És més una decisió presa a cop de tuit, no?, que és el que hem viscut últimament.
I, de fet, l'última piulada de Trump, just després d'aquest atac, és una piulada amb la bandera americana, sense cap missatge, només amb la bandera americana. Eduard Soler, investigador de l'Alcidop, especialista en Orient Mitjà. Gràcies, bon dia.
Gràcies a vosaltres.